Joan Lozano és el coordinador del grup de tabaquisme de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Joan Lozano, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Hi ha raons epidemiològiques per prohibir que es fumi a les terrasses de bars i restaurants?
Sí. Esteu sent breus i amb resposta ràpida, sí.
Sí, eh? Doncs ara li demanaré que ho desenvolupi. Quines raons epidemiològiques hi han perquè, tenint en compte que estem parlant de l'aire lliure, no es pugui fumar?
Sí. Pues mira, suposo que voleu que em centri inicialment amb el tema del Covid, que
correcte,
suposo que
correcte.
És el tema que esteu parlant.
I després desenvoluparem més endavant, efectivament, la resta.
Des de fa molts anys ja nosaltres, com a professionals sanitaris, ja defensem el que no s'ha de fumar a les terrasses. Concretament amb el tema del Covid, això dels aerosols jo crec que ja és prou conegut i, per tant, hi ha molts estudis que demostren que el fum del tabac i altres sucedanis, cigarreta electrònica, etc., són els vehicles on, per entendre, el virus puja dintre d'aquest avionet petit i, per tant, pot volar més lluny que si ho fes amb un altre element. No sé si el símil s'ha entès, però diguéssim que el fum del tabac és el que acompanya o el que porta de la mà el virus amb una distància més lluny i, per tant, el fet de fumar incrementa el risc de contagi. I això, breu, concís i rotund.
D'acord. I si jo poso, per exemple, ara ho parlàvem, si veiés aquest estudi, veurà que hi ha una zona, al marge de la distància que tenim d'aproximadament 2 metres entre persones que estem aquí, si hi ha una, hi ha una zona, que abans hi havia una mena de grades, que ara estan delimitades per una mampara que separa cadires i separa taules. Això, per entendre'ns, amb una terrassa a l'aire lliure, això es podria fer? És a dir, una part de la gent... Ara, l'inversió de mampares a molts restaurants i molts bars ja la tenen feta. És a dir, a través de separació de mampares, tenint en compte que és a l'aire lliure, això ho podria, com a mínim, minvar o no?
Bueno, la veritat és que no sabe, no contesta. Per tant, no us podria assegurar que això fos així. Evidentment que qualsevol barrera pot ser útil, però penseu que el fum del tabac... bueno, l'heu vist, no? Com es difon, i si heu estat en una terrassa, moltes vegades tu estàs en una taula pues, 7 metres més enllà i depèn d'on bufa el vent, pues, el fum t'arriba i l'olor t'arriba. Quan t'està arribant a l'olor de tabac, quan diem m'arriba l'olor, a l'olor són partícules, i en aquestes partícules pot viatjar el virus. Per tant, a l'olor són partícules. A l'olor no és una altra cosa, torno a repetir, partícules.
Fumar i vapejar, oi, també?
Fumar i vapejar, evidentment. És que vapejar és una altra manera de fumar. Però sí, fumar i vapejar.
Si la intenció del govern d'Espanya és donar arguments epidemiològics per justificar la prohibició, què passaria llavors en llocs on la incidència del coronavirus és molt baixa o què passarà quan acabi la pandèmia?
Bueno, és que al final jo crec que socialment ja estem preparats i per tant, és un moment que jo he comentat en altres foros per aprofitar la sensibilitat social per donar un pas endavant amb la prevenció i el control del tabaquisme a la nostra societat, com ja existeix en altres. I, per tant, aprofitem aquesta benentesa per donar un pas endavant en la protecció de la salut de les persones. Per tant, benvingut sigui. Yeah. Com altres coses bones, entre cometes, ens està portant aquesta pandèmia en temes de conducta. Per exemple, ara, el de rentar-se les mans, que els metges ja fa, i les infermeres ja fa molts anys que ho dèiem, que era la millor manera d'evitar transmissions de malalties infeccioses, probablement això ens quedarà a la nostra cultura molt arraigat, en els nens, en els adults i a tothom. Per tant, això també, ja sé que igual fa una mica lleig dir-ho, però ha sigut gràcies en aquesta pandèmia, que evidentment ha tingut moltes coses dolentes, però alguna bona. I si alguna bona és que aconseguim que la societat entengui que en una terrassa d'un bar no es pot fumar per salut pública i per prevenció de la pròpia salut i de les que tenim al voltant, insisteixo, benvingut sigui el missatge i aprofitem-lo. Tot és avançar en una societat més saludable.
Una cosa, Joan Lozano, per... A veure, li parla una persona només convençuda, ha deixat de fumar. Jo, el pas que jo soc bastant tolerant perquè jo sé el que he patit per fer-ho i el que he patit sí. com a fumador perquè és una qüestió de droga i d'addicció. Però no és començar la casa per la teulada? És a dir, escolti'm, a mi em sembla molt bé que prohibessin el tabac, però prohibessin vendre'l. És a dir, a partir del moment que a mi em diuen, no, tu no pots fumar pel carrer, cony, però en canvi puc entrar en un lloc a la peu del carrer on em vendran tabac. És a dir, escolti'm, encarreguessin vostès de renegociar amb el sector del tabac que no es pugui vendre tabac?
Aquesta és una pregunta recurrent. En aquests moments a la nostra... Hi ha un programa, a nivell de la OMS on crec que a Espanya l'hauríem de prendre més seriosament, i és que en el 2040 hi hagi un 5% de població fumadora. Aleshores, podríem establir aquesta mesura que vostè està dient, molt encertada per una altra banda. En aquests moments nosaltres estem al voltant del 25% de fumadors. Per tant, prohibir, i com bé dieu abans, el tabaquisme és una malaltia crònica i addictiva, prohibir aquest producte en aquests moments amb un 25% de la població fumadora crearia més problemes. Cap a on van encaminades totes aquestes polítiques de prevenció i protectores de la salut? Van encaminades a reduir aquest percentatge de fumadors. Si nosaltres limitem els espais, si nosaltres augmentem el preu, si nosaltres augmentem la facilitat o l'accés als tractaments, etc., probablement d'aquí uns anys estarem parlant del 10%, com a molts països ja existeix un 10% de fumadors, i més enllà un percentatge molt petit. Aleshores, quan estem en aquests percentatges de població fumadora, probablement serà el moment de prohibir-ho, o llavors ja ni caldrà prohibir-ho, perquè no tindrem fumadors a la nostra societat, no? Uh-huh. I aquest és el camí, és a dir, tot això són petites passes que apunten cap a un objectiu molt clar, i és reduir la prevalença dels fumadors a la nostra població, i és un camí llarg, però que val la pena, i que jo porto més de 25 anys treballant en temes de tabaquisme i sé el que és, sé el que costa, però també sé el que val la pena deixar de
jo li dic que, escolti'm, jo li puc parlar perquè, efectivament, i a mi em trobarà sempre al cantó de la gent que ha deixat de fumar i que es troba molt millor i que, escolti'm, també he de dir que moltes vegades penso, ai, aquell dia que fumava. També ho penso, perquè els nervis et porten a pensar en aquell moment. Ara, dit això, avantatges molt més que inconvenients, i tenint en compte que la societat està evolucionant d'una manera tan ràpida que no ens podem ni imaginar que en aquest estudi on sóc jo, aquí s'han fet tertúlies, i en Jordi Bosch era un d'ells, on aquí... i puros, i cigarretes, i l'endemà encara hi havia la catipé de tabac, és a dir, això ha passat...
Carlos Pérez de Rozas i jo a la vegada.
Sí, senyor, Carlos Pérez de Rozas i tu a la vegada, i efectivament, i jo fumo en cigarros.
Evoluciona, i la ràdio també evolucioneu.
Però llavors la pregunta és, ara en època pandèmica, per exemple, clar, estàs dient a la gent que s'ha fet un àpat, que normalment després de fumar, després de menjar, ja sap que és el moment que més agrada fotre's el cigarro, i que la gent surt al carrer a fumar-se un cigarro. Per tant, m'està dient que, per exemple, en una terrassa es prohibeixi fumar, però que llavors jo pugui anar a la cantonada, si no puc fumar a la terrassa, a la cantonada del carrer a fumar.
Sí, i t'explico per què, si voleu.
I tant.
Us explico per què. Tot això va en el mateix sentit. És a dir, nosaltres hem de fer que el fumador, i això ja forma part d'una part de la teràpia quan ajudes a deixar de fumar, el que tu has de proporcionar-li al fumador és distància amb aquest tabac. I això que m'acabeu de dir, el que tu li estàs provocant és distància. Llavors, el fumador cada cop valorarà més quedar-se amb els seus amics, quedar-se a la seva terrassa, i distanciarà aquesta cigarreta. I això ho dic, insisteixo, porto 25 anys treballant en tabaquisme, i per tant puc dir que una miqueta de coneixement de causa en tinc. I llavors, aquesta distància que tu li poses fa que probablement aquell fumador aquella cigarreta ja no se la fumi. És a dir, la idea és posar una mica difícil, perquè el cervell vagi evolucionant cap a reduir. A vegades, quan algú està intentant deixar de fumar, precisament un dels exercicis que els hi posem és això: intenti separar una cigarreta de l'altra. Intenti esperar 10 minuts, 15, mitja hora, una hora. I això que jo estic revellant ara, o confessant aquí, és unes altres dels mecanismes que aconsegueix el posar distància amb aquesta cigarreta que clarament expliqueu. Per tant, aquesta llei va a favor de la salut, no només dels no fumadors, sinó també del propi fumador. Penseu que més del 80% dels fumadors volen deixar de fumar. Una altra cosa és que no poden. Hi ha publicitat, ho tens molt accessible. Si tot això ho anem limitant a poc, aconseguirem que aquest 80% de gent que manifesta que vol deixar de fumar li sigui més fàcil deixar de fumar. Sembla una contradicció, però quan més difícil faci l'accés al tabac, més fàcil fa el deixar de fumar. No sé si m'he explicat.
Sí, sí, perfecte. No sé si algú vol té alguna consideració sobre aquest tema, sí. O parlo de l'altre vessant, perquè vull conèixer també l'altre vessant del tema, i després opinem tots plegats, perquè no canviarà l'opinió a partir del moment que comenti un o comenti l'altre. Ja hem escoltat un argument, escoltem uns altres. Senyor Lozano, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, doctor, que vagi bé. Gràcies.